L'Arxiu Municipal de Castellar del Vallès ha rebut una donació de més de 4.700 imatges per part del Centre d'Estudis Castellà, Arxiu d'Història. La donació correspon majoritàriament a positius en paper, però també plaques de vidre. De tot plegat en parlem amb la presidenta del Centre d'Estudis Castellà, la Marina Antúnez, i també amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Marina, ara ens explicava la Carme que l'Arxiu Municipal ha incorporat més de 4.700 imatges que heu donat per part del Centre d'Estudis de Castellà del Vallès, Arxiu d'Història. Quan comença aquest projecte i per què decidiu fer la donació?
Doncs comença ja fa molt temps, fa més d'un any, quan ens vam adonar que la documentació en paper, diguéssim, i també la documentació gràfica, no estaven del tot ben conservats a l'edifici on estaven ubicades, no? És un edifici antic, és un edifici que necessitava reformes, és un edifici que no té ni alarma d'incendis ni, diguéssim, d'inundació. Per tant, vam considerar que per la preservació del patrimoni local havíem de fer alguna cosa. Vam començar a fer-ho amb la documentació en paper, que era la que estava en un estat més fràgil. I vam encarregar una empresa experta, que és de Barcelona, no sé si, bueno, si vols la dic,
sí,
que és l'empresa Vivimus, és una empresa que es dedica justament a això, a la restauració, i no només restauració, sinó també catalogació i classificació de la documentació, doncs que retirés el fons que hi havia a l'Arxiu d'Història, que recordem que està a la seu de la Casa Ribes, al carrer de la Mina, i que se l'endugués a Barcelona per fer la classificació en una classificació moderna, és a dir, l'arxivística, clar, també ha evolucionat, com nosaltres, no? I de la manera que es classificava abans no és la manera amb la que es classifica ara. Llavors, perquè es pugui trobar o perquè els investigadors puguin fer recerca, era interessant també fer aquesta classificació moderna. Això va ser l'any passat, vam fer el trasllat de la documentació a l'Arxiu Municipal, perquè l'Arxiu Municipal, que està al carrer Major, sí que té les condicions, diguéssim, de conservació i seguretat idònies, no? És un edifici, un espai pensat per ser arxiu, i per tant ja té doncs, fins i tot les mesures d'humitat, no?
Sí. Això t'anava a dir, la humitat, la temperatura, és
en
important,
paper,
això.
Sí, en la conservació de documentació antiga i també fotografies, el perill més gran és el del fong. Els fongs són, diguéssim, els principals enemics de tot el material històric. I, per tant, les condicions d'humitat, que estigui en un lloc sec, fosc, la llum també és molt maliciosa, doncs són realment importants per assegurar la conservació.
I després de, diguéssim, d'aquesta documentació en paper, heu fet el pas de les fotografies al final. Les fotografies són el testimoni. És veritat que no, la documentació doncs, pots trobar dades o que t'expliqui una mica el castellà de fa uns anys, però les fotografies...
Des de l'edat mitjana, tenim algun de l'edat mitjana.
I de les fotografies, no sé si podries explicar-nos una mica també de quines èpoques són, el tipus de fotografia que ha anat a parar a l'arxiu.
Les fotografies, clar, evidentment són més recents, perquè doncs, al segle XVII no hi havia càmeres de fotos. Per tant, que algun cop ens hem trobat algú que ens ve a consultar. No tindreu una foto de l'Emília Carles Tolrada? Bueno, no. Hi ha retrats, hi ha pintures, però les fotografies són de finals del XIX, sobretot del segle XX i alguna del segle XXI. Val a dir que no estan totes encara classificades i catalogades. O sigui, el que hem fet és recepcionar... Bé, aquí a l'arxiu han recepcionat un total de 3.104 fotografies, fotografies i postals, ja sigui en paper, o sigui,
postals,
positivades.
Postals, eh?
Postals de cartró, d'aquestes que doncs, abans la gent s'enviava, no?
Sí.
I ara la gent ja no s'envia perquè s'envien mails, però abans la gent s'enviava postals i, per tant, hi ha postals antigues de castellà que són també de valor històric, no? També, doncs, això, diverses fotografies de fons privats, perquè no ho hem dit al principi, però l'Arxiu d'Història, el fons de l'Arxiu d'Història és de fons privats, o sigui, particulars, que ja sigui perquè fan obres a casa o ja sigui perquè han remenat calaixos que feia anys que no remenen, troben coses, no? Els fons municipals, com a tal, els que provenen de l'Ajuntament, ja eren a l'Arxiu Municipal. Per tant, nosaltres, amb aquesta voluntat d'unir aquests dos fons, no? No té tampoc molt sentit tenir un Arxiu Municipal o un Arxiu d'Història, al final, els investigadors, qui fa recerca, busca tot allò que li pugui aportar informació.
Centralitzat, no?
Exacte, centralitzat. I amb aquesta voluntat vam fer primer això, no?, el traspàs de documentació. Les fotografies, doncs, són fotografies positivades, algunes, és a dir, quan diem positivades, són fotografies que estan fetes en paper fotogràfic, però també hi ha negatius, molts negatius, i també hi ha plaques de vidre, que és una cosa curiosa, perquè ara ja no es fa servir, però les plaques de vidre abans eren molt utilitzades per fer reproduccions de fotos. Seria com un negatiu, però realment amb una placa de vidre. Una placa de vidre que també agafa molt fong, però que et permet fer tantes fotografies com vulguis, no? Al final, una placa de vidre, tu l'agafes, la poses en un escàner, en una impressora, i pots anar reproduint aquella fotografia tants cops com vulguis, no? Per tant, també era molt interessant recuperar aquestes plaques de vidre. Se n'han, de moment, restaurat 65, però si bé és cert que doncs ara ja podem dir que en tenim 3.104 en total, però 1.550 conservades i numerades. És a dir, algunes s'han numerat i ja es poden buscar amb un programa de recerca a nivell digital. I d'altres que encara només estan, diguéssim, conservades, però encara no han estat doncs, catalogades i, de més, ens falta encara informació. Però encara en queden potser unes 2.000 i pico o 3.000 més encara per fer tot això, no? Per conservar, per classificar. Al final aquest ha de ser l'objectiu, no? El classificar, ordenar, catalogar i conservar per, sobretot, un objectiu bàsic, que és la difusió per la recerca, perquè al final és un valor que ajuda a conèixer millor aquells punts foscos de Castellà del Vallès, no? Castellà del Vallès i el Vallès en general.
Ara pensava també que són fons particulars, segurament hi ha molts retrats familiars, no? Perquè és el que acostumem a guardar, no? Les fotos de les vacances, dels naixements, de la família...
Totalment, clar, per això té molt valor que les famílies doncs, facin aquest acte altruista o solidari, podríem dir gairebé, no?, de fer aquesta donació, perquè a través d'aquestes fotografies, com deies, de famílies, de retrats de comunions, de retrats de casaments, es poden fer molts lligams, per exemple, genealògics de famílies històriques de Castellà. O sigui, s'han arribat a construir arbres genealògics a partir també de fotografies, no?, i de reconèixer aquestes fotografies. És molt important per un arxiu, doncs, documentar molt bé això, qui ha fet la donació, de qui és el fons, no només per posar en valor que aquella persona o família hagi donat aquest fons, sinó perquè, si nosaltres tenim el nom de la família que ha donat aquell fons, podem començar a establir lligams, no?, com un investigador, no?
Sí. Sí, ostres, ara estava pensant així, en una novel·la negra,
clar,
no?
De
que comences a tirar del fil de les famílies, del patrimoni, és superinteressant,
aquí
eh?
Hi ha famílies molt històriques, hi ha la família Rocabert, la família muntada, mil famílies que doncs, han anat vivint sempre a Castellà i que tenen lligams. Llavors, si tu saps qui ha fet la donació i saps quins cognoms té, pots establir, ostres, doncs aquest devia ser cosí, o germà, o tiet, o avi d'aquesta persona. I vas estirant el fil, i mai s'acaba, mai s'acaba.
Deies que heu fet aquesta primera donació de documents, ara les fotografies, al final el camí és unificar-vos?
Sí i no. O sigui, la nostra voluntat és, com dius, unificar arxius, i per tant unificar la documentació que requereix aquesta conservació i que serveix doncs, per tenir una imatge més completa d'aquella època, no? D'aquelles èpoques. Per tant, documentació gràfica, documentació en paper. Però l'arxiu històric també té patrimoni arqueològic. O sigui, ja tenim pedres, tenim peces de cases antigues, tenim capitells, tenim material arqueològic. Aquest, que no necessita una conservació tan estricta com dèiem, no?, d'humitat i tal, que també s'hi poden posar fongs, però és més fàcil de protegir, amb aquests plàstics doncs, ara de bombolles que s'hi posen, sí que segueix a l'arxiu d'història, volia dir, i no urgeix tant. O sigui, ja està bé allà, està classificat i està bé. I tampoc no és una cosa que un investigador necessiti veure, no?, per documentar la seva recerca. En canvi, la documentació gràfica i textual sí, no? Per tant, d'alguna manera sí, unificar arxius i fer-los accessibles. Fer-los accessibles perquè això també passava a l'arxiu d'història, que hi havia documentació que havia estat donació de privats, però s'havia quedat allà en un racó o en un calaix i ningú havia pogut o penjar-la a la web, o no, ara en el món digital és molt interessant fer tot això. És una feina llarga, costosa, que nosaltres com a Junta no podem assumir, però a poc s'ha anat fent feina, això sí.
A banda d'aquesta vessant més documental o del patrimoni, com deies, no, arqueològic, vosaltres des del centre d'estudis el que sí que feu són moltíssimes activitats a l'hivern, a l'estiu, a la primavera. Recordo conferències amb tastos de vins, per exemple, i aquest mes de febrer i al març aneu ben farcits de cosetes. Eh? No sé si podríem aprofitar per repassar una mica l'agenda del centre d'estudis de castellà.
Aquesta és, de fet, la nostra raó de ser. Un centre d'estudis ha de procurar això, fer difusió de tot el patrimoni que té o que coneix. Ja vam fer activitat l'anterior cap de setmana als Pessebres, també per donar a conèixer tant la història de la Capella de Montserrat com el grup pessebrista, i ara, properes activitats. El 3 de març presentem la revista Plaça Vella. Aquest és un altre pal de paller del centre d'estudis, aquesta revista de recerca que surt anualment i en la qual aprofundim en un tema històric que té a veure amb Castellà del Vallès. Ja sigui una entitat, ja sigui una persona, ja sigui un període històric. En aquest cas, és una persona. És Blai Blanquer Mercè, a qui dediquem aquesta Plaça Vella. Va ser alcalde i jutge de pau de Sant Esteve de Castellà, perquè abans Castellà del Vallès no es deia Castellà del Vallès, es deia Sant Esteve de Castellà, i la presentem el 3 de març. És un acte obert, esperem que vingui molta gent, i sobretot la família i l'autor, que és el Josep Serrano Blanquer, descendent de Blai Blanquer, és qui ha fet, qui és l'autor, doncs, de tota aquesta monografia de la Plaça Vella.
I això quina hora és?
Això és a les 7 de la tarda, el dilluns, dia 3 de març.
Al centre d'estudis
mateix, sí. A la sala de baix, a la sala Violant Carnera, que és la que dediquem per fer les activitats obertes.
Aquí n'hem parlat, de la Violant Carnera, connectats.
Ah, sí? Molt bé, molt bé.
Sí, sí, perquè vam venir al col·lectiu Aspàsia, vam estar parlant també
de les bruixes, no?
De les bruixes entre cometes,
sí, sí, sí,
no?
Sí.
De castellà.
Sí, del període de les bruixes.
I després d'aquesta presentació del llibre, a més, parlant així ja de dones, el 8 de març.
Exacte, el 8 de març fem un itinerari també centrat en les dones, que conduirà el Llorenç Genescà. Ell està treballant en un llibre de dones castellarenques, que algun dia veurà la llum, encara no sabem quan, però ha entrevistat a moltíssimes dones que encara són testimoni viu. I, per tant, ell, creiem que pot ser un bon guia per aquesta ruta dedicada a les dones, el 8 de març.
És el camí Lila?
8 de març? No, ho fem el dia 9, perdona, perquè el dia 8 és dissabte.
El diumenge.
No? Sí, i nosaltres els itineraris del Tomb per la Història els acostumem a fer diumenge perquè sempre pot venir més gent.
Mm. Per la gent que vulgui inscriure's en aquesta caminada, com ho ha de fer? Perquè no sé si és pagant, si és gratuït, si és a través d'un correu electrònic, perquè potser algú que ens està escoltant diu, doncs mira, ve de gust conèixer de gust, les dones de Castellà.
Normalment és gratuïta pels socis i els no socis paguen 5 euros, bàsicament per, doncs, el guia que està a disposició durant tot el matí. Però en aquest cas, com que és una col·laboració que fem amb l'Ajuntament pel Dia de la Dona, doncs serà gratuït per a tothom. Vull dir que... Però sí que amb inscripció, perquè, clar, considerem que ha de ser un grup una mica perquè tothom pugui sentir les explicacions del guia. Si fem 100 persones, no, llavors no se sent bé, no? Les inscripcions les obrirem el dia 28 de febrer, perquè doncs, la gent tingui temps encara una setmana per poder-se apuntar per l'itinerari del dia 9, el diumenge, com hem dit. També sortirà anunciat als mitjans municipals i tot això,
A l'actual.cat, sí, a Ràdio Castellà i també a castellavalles.cat.
Exacte. Val? Vull dir que, si esteu al cas, nosaltres, a través de la pàgina web, ja obrim inscripcions el dia 28.
No sé si vols explicar alguna activitat més que tingueu en dansa, que estigueu preparant.
A veure, a l'abril tenim un plat fort.
Digues, digues.
A l'abril fem un itinerari especial perquè inaugurem un museu històric a Castellà. Seria, o sigui, més que museu, serà un centre d'interpretació del nucli antic de Castellà, on s'explica la història dels orígens de Castellà.
I també gestionareu des del centre d'estudis?
Sí, de fet serà un espai físic.
I com es dirà el museu?
Es diu SINAC.
SINAC.
Es diu SINAC, que són unes sigles que signifiquen Centre d'Interpretació del Nucli Antic de Castellà.
I la seu d'aquest museu?
I la seu serà al segon pis de la Casa Ribes, estarà al carrer de la Mina número 9, al segon pis. És una feina que ha fet l'arqueòleg Jordi Roig. També segurament el Connectats el deveu haver tingut.
Sí, de Sabadell.
Sí,
sí, veus?
Doncs ell s'ha encarregat de tot plegat. Serà una reconstrucció, hi haurà una reconstrucció de dues tombes de mida real de l'època del Neolític i de l'època visigòtica, que podrem veure en allà. També hi haurà uns murals a totes les parets amb vinils que expliquen doncs, la història de, bueno, això, des del Neolític fins a l'edat mitjana, fins a l'edat moderna. I tot això serà visitable. Llavors, no en diem museu, perquè un museu és com una cosa molt estàtica, que, no, que no té gaire possibilitats de ser flexible, no? Un centre d'interpretació permet això, no? Tu interpretes allò que t'estan explicant i, per tant, les, per escoles, per investigadors, per, que sigui, però sobretot per escoles i també instituts. Pensem que és una cosa molt útil, molt potent, que ha costat molta feina i que recupera una miqueta totes les troballes que es van fer aquí a la plaça Major. O sigui, el 2005 hi va haver unes obres brutals aquí, on es van trobar moltíssimes ruïnes de cases de l'època, doncs, això, neolítica, i de l'època romana, i bé, molts períodes. I, per tant, creiem que era necessari també que Castellà tingués el seu museu, no? El seu centre d'interpretació. Passat l'abril, el mes de maig, anem a Castellà Vell.
Amb la plec,
coincidint amb la plec. Allà també s'han fet unes excavacions molt potents en els últims mesos, i el Jordi Roig ens explicarà què s'hi ha descobert. Hi haurà sorpreses, perquè s'han descobert coses...
Sorpreses a un titular, que ja, i amb això acabem l'entrevista.
Bé, és que encara no es pot dir, perquè... Clar, és una cosa que estem fent conjuntament amb l'Ajuntament, llavors, fins que no s'anunciï què s'ha trobat o com s'explica. Però vaja, que allà hi havia moltes sitges i moltes cases i moltes tombes, encara, restes òssies.
Podríem saber de quina època són les troballes?
Bé, són de l'època medieval, sí.
Això sí, ja ens dona una pista, eh?
Sí.
Doncs, Marina, si et sembla...
I acabem el juny. L'última activitat al juny és el nucli antic. O sigui, acabarem el nucli antic. Ens ajuntem amb l'associació del casc antic, que són una associació que fan festa major.
Sí, estan superactius.
Superactius. I la seva festa major la fan a principis de juny. Ens ajuntem amb ells i fem un itinerari per allà. Ja està.
No, doncs escolta, Marina, que et volia comentar, quan es pugui explicar tot això d'aquestes restes de la plec de Castellà Vell i tal, si vols, pots tornar a venir a Connectats i en parlem en profunditat. Potser podem convidar també el Jordi Roig, que vingui amb nosaltres i expliquem una miqueta aquesta altra història que potser no es coneix tant de Castellà i de Sant Esteve de Castellà.
Carai. De Sant Esteve de Castellà.
Moltes gràcies, Marina,
i
molts ànims, perquè teniu molta feina per endavant.
Ui, tant. Sí, sí, no parem, no parem. Cada dia, un all o una ceba, sempre surten coses, però es fa de gust.
Bona tarda.
Bona tarda.